Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un minut passa d'un quart de 12. Durant aquests dies, tots els municipis del Garraf participen de la quarta setmana de la prevenció organitzada per el Gremi de Constructors de la Comarca en companyia de les diferents institucions locals i també dels sindicats i de la Fundació Laboral de la Construcció Catalunya. Entre, o menys així ho comenta la nota de premsa, entre les jornades del Gremi de Constructors hi ha dos temes especialment interessants per tots. Per una banda, la situació econòmica actual pel sector i com afrontar-la, i per l'altra, òbviament, les mesures de prevenció, aquestes mesures de prevenció que han aconseguit que disminueix el nombre d'accidents durant bona part d'aquest període més recent, per dir-ho d'alguna manera. En parlarem de les dues coses. No sé, abans d'entrar en la conversa ja tenim nosaltres a Tomàs Gràcia i pensàvem allò, dic, a veure si, com sempre, ve queixar-se o no. Tomàs Gràcia, bon dia, bona hora.
Bon dia, bon dia.
Veniu a queixar-vos o no?
No. Vinc a dir...
O no del tot.
No del tot.
No, no del tot.
Vinc
no
a contestar el que tu em diguis i si ho sé, contestaré molt bé.
Doncs era molt fàcil la pregunta inicial, perquè del darrer dia que teníem amb nosaltres a Tomàs Gràcia en Vara li preguntàvem, les coses estan millor del darrer dia que vau venir en Vara? I diu, no, estan pitjor.
Sí. Evidentment...
I per què estan pitjor?
Estan pitjor perquè estem agafant una calma, diguéssim. Quan te passa una cosa, el primer que fas és posar-te nerviós i dir, això s'ha de resoldre. Però potser no estem acostumats a que ens diguin les televisions el que han de fer i nosaltres estem esperant a que vingui, però ja tarda en venir. I per tant, pues, la veritat que la petita i mitjana empresa s'està posant nerviosa, i igual que la gran en aquest moment doncs estava tranquil·la perquè tenien una feina llarga, perquè tenien uns pressupostos, però aquests pressupostos hi ha molts que s'han retirat i no han arribat. Per tant, en aquell moment tenim un grau de preocupació bastant més important que fa 4 o 5 mesos que vaig estar aquí.
Voldríeu així, obertament, que el govern fes alguna cosa pel sector?
No, evidentment ha fet.
Ha fet.
I gràcies a Déu que ha fet, si no seria molt pitjor. Ha fet i jo penso que farà. Però això és... El que ha de fer és la continuació. Perquè si ara arribem i parem aquí a l'any que ve... Llavors és quan ve la clatellada de veritat.
Però sembla ser que això està més o menys garantit, no?
Sí.
L'altre dia el senyor Joan Rangel parlava del discurs del president del govern en el balanç de l'estat de la nació, assenyalant que per l'any que ve molt probablement continuarà aquest pla d'inversió local. L'altre dia el ministre José Blanco deia que estem a l'època de l'obra pública, perquè si no això no tirarà endavant. Dona una certa sensació que pot estar garantida aquesta qüestió en el futur, no?
Jo al senyor Rangel, després de saludar-lo, li vaig preguntar. Aquesta pregunta que fas tu
me la vaig fer... Si l'any que ve, què passarà?
Exactament. I me va dir que en principi hi havia bona garantia. O sigui que a nivell nacional pues, va dir que sí, que s'havia preparat un fons important per lo que és la petita i mitjana empresa de la construcció, que és una de les línies que principalment té més necessitat en aquest moment.
D'acord. Dues coses a partir d'aquí. Una, és clar, això no és fer cases... Això és fer obra pública. Les empreses, les petites i mitjanes, s'han hagut de reconvertir molt per adaptar-se, no sé si a un tipus de construcció o de metodologia que no era la seva habitual, de l'obra de les cases, de qualsevol pis?
Sí. No, el que ha passat ha sigut que la gran empresa o mitjana empresa ha agafat petita empresa per a fer obra pública.
O sigui que hi ha hagut fusions aquí també? O què?
Evidentment, sí.
Ha hagut fusions en el sentit de que contractacions. Vaja.
Sempre directament de l'empresa responsable i la que té la categoria professional.
D'acord.
O la qualificació per fer obra civil.
O sigui, perquè tothom ens entengui, com que no totes les empreses poden concórrer a un concurs d'obra pública perquè cal tenir una certificació determinada, les empreses que tenen certificació han contractat a... petites i mitjanes empreses per poder treballar en aquestes obres.
Evidentment.
Seria així, això, eh?
amb aquesta comarca hi ha 8 o 9 empreses que tenen qualificació per treballar d'aquesta d'obra pública.
D'acord.
I aquestes empreses el que han fet, el que van quedar amb els alcaldes, és que agafarien empreses petites de la zona. I llavors ja està la feina coberta. Perquè
això ha estat així en tots els municipis, en part dels municipis, des del punt de vista del gremi de constructors, s'ha notat això?
Bueno, jo vaig parlar amb tots els alcaldes i tots me van dir que sí. S'ha notat, evidentment que s'ha notat. Evidentment que s'ha notat. Ara bé, tenim un petit problema i potser a vegades és bo. Tenim l'empresa de tota la vida de la comarca. Aquesta empresa què té? Doncs que no pot contratar gent de fora perquè ja té la seva de tota la vida. D'una altra manera, qual és? És la gent que són de la comarca del Garraf i que estan tota la vida treballant en una empresa i que tenen una certa seguretat i per això també s'ha de lluitar. Vull dir que si potser algú pensa que no s'agafa gent del paro o gent d'un altre tipus, és perquè ja tenen gent que és de la comarca de tota la vida i això equivale a més garantia que no pas agafar gent d'un altre puesto.
És a dir, que les empreses poden utilitzar bé, la seva pròpia gent o el que ja tenien abans, òbviament, d'anar a buscar...
Correcte. No, el que és veritat és que, el que he dit abans, si una empresa gran necessita empresa petita, l'agafa de la comarca, evidentment, perquè són gent de la comarca, que és el que vam dir. I una altra cosa és aquella empresa que ja té la seva plantilla per complir el pedit que té i que el que se li demana a aquella empresa és que no tiri a ningú al carrer. O sigui, que siguin treballant tal com estan i que, tal com han fet tota la vida.
D'acord.
I això és molt important.
No sabem si és una bestiesa o no. La construcció pot viure de l'obra pública?
Una part sí.
Una part sí?
Una part sí, una altra part no. Perquè, bueno, no és que pugui viure la construcció, sinó és que no viu ni els ajuntaments, ni el govern, ni ningú, si no hi ha construcció, que no és obra pública. El benefici que hem tingut aquests anys passats ha sigut de que l'obra de pisos ha donat molts diners per als ajuntaments, i per això s'ha fet tanta cosa que... Això ja està fet. Això és una cosa que s'ha fet molt bé i ja està fet.
Bé, què dèiem, pels ajuntaments i per tothom.
Per als ajuntaments i per tothom.
No direm que per tothom, direm per força gent.
Bueno, per tothom, pot ser per la gran empresa i l'empresa situada molt econòmicament bé. Però hi ha empreses que, sobretot la petita empresa, sempre ho dic jo, està una mica millor que abans, però el que ha fet ha sigut un empresari pues, és canviar un pis que tenia per una torre, o anar de viatge, o comprar-se un cotxe o dos cotxes. Però no pensis que la petita empresa ha pogut fer més de lo que la seva responsabilitat tenia. Perquè, esclar, no hi ha solament l'economia, i està la responsabilitat d'empresa. Una empresa petita pues, ha de fer a la seva altura.
Perquè, així obertament, ara que parlàvem d'obra pública, fer pisos ara no surt a compte ningú?
Home, no surt a compte ningú perquè no hi ha ningú que els compri.
D'acord. Però és així això, eh?
És
a dir, ara el que surt a compte, o per sobreviure, obra pública.
Obra pública que...
Perquè sol... pisos que no en faci ningú perquè no els vendrà.
No es ven...
Ara, tal com estan les coses, en aquest moment no.
En aquest moment no. Ara bé, el que sí és veritat és que si l'economia varia o la finançació varia, demanda de pisos hi ha en aquest país. No és igual que Itàlia o en altres nacions que estan acostumats a viure d'alquiler. En aquest país el que ens agrada és tenir la nostra caseta quan arribi la jubilació.
En qualsevol cas, sempre heu estat un defensor de la compra i des d'un punt de vista de les institucions públiques ara s'aposta molt pel lloguer.
Sí, jo sempre he estat...
I en canvi no sou massa defensor del lloguer.
No, jo he sigut més... S'ha de fer un esforç perquè cada persona tingui la seva casa. I aquella persona que es casa, que pugui tindre un pis seu. I quan arribi als 65 anys, que no tingui cap problema de pis.
És a dir, continueu defensant allò de la propietat, del patrimoni, per dir-ho així?
Jo sempre.
Sí.
Sempre ho faré. Sempre ho faré perquè des de petit que l'estic visquent i ha donat un bon resultat. Jo tinc molta gent que ha treballat per les meves mans aquí i a les Roquetes. Potser hi ha 3.000 persones. 2.800 tenen pisos propis. I quan passes per allà diuen: Tomàs, com estàs? Molt bé. I tu? Molt bé. Mira, jo anar fent, tinc el pis pagat i tinc la renta que em donen de jubilat, estic vivint tranquil·lament.
Vol dir ser inquilí està molt bé, però ser propietari és una altra... Sí?
És una altra cosa. És una altra cosa. la gent diu que està bé, però quan té el pis i és propietari d'aquest pis, de veritat que estan més tranquils.
D'acord, però en paral·lel a això, i en aquest context econòmic, també sou dels que heu dit sempre que els pisos baixaran, però no baixaran tant com per arribar a determinades economies. I bueno, més aquí Sitges.
Sí, almenys aquí Sitges, evidentment. Per què? Perquè no hi ha sol, no hi ha. És que, a més, també tampoc és molt de fer 1.000 vivendes aquí a Sitges demà. No s'acabarien, que l'any que ve no tindrien res per fer. Vull dir, això s'ha de fer amb un càlcul estricte en cada comarca, a cada poble de la comarca.
Però a més d'un regidor li hem preguntat, i els oients ho han pogut escoltar, que si es donguessin totes les circumstàncies, a Sitges es podria construir vivenda a un preu, vivenda pública o vivenda social, si es vol dir com es vulgui, a un preu molt, 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 molt accessible, dirien que per una majoria de les economies. I quan diem això, diem 130.000 euros o 125.000 euros, és a dir, a la vora dels 22 o 23 milions de les antigues pessetes, sempre i quan no hi hagués repercussió del sol, etc etc.
Evidentment.
Això jo... es podria fer? Podria, sí, continuar?
Sí, jo ja fa... potser fa un any que ho vaig dir aquí, que una de les coses que implicaven el preu de la obra era, evidentment, era el sol.
D'acord. Però apostaríeu més per una proposta d'aquest tipus que, per exemple, que per la proposta que fa la Caixa en els pisos de lloguer assequible?
Jo apostaria més per un sol barato i construcció.
I construcció.
Donaria feina i, a més, seria un pis equilibrat amb el preu. Sobretot. Perquè el que costa fer una casa ho sabem.
Apostaríeu per pis de venda.
Exactament. Nosaltres el que costa de fer una casa ho sabem. Li puc dir en aquest moment que costa una casa de fer. Doncs apliquem.
El metre quadrat què costa?
El que costa de construir?
Sí.
Pues pot costar, no sé...
Metre quadrat amb res.
Vale, de les antigues pessetes pot costar 200.000 pessetes per pis, per metre quadrat.
Per metre quadrat.
Vale. Ara apliquem un preu de sol i després els impostos. I te sortiria un pis, pues, bueno, 300, 400...
D'acord, voleu dir que si no hi ha la repercussió del sol, evidentment hi ha el preu de construcció...
Home,
més...
però estan les llistes, vull dir que sí, no sí, te preocuparia, sí. Estan les llistes, d'acord. Hi ha qualitats, però estan les llistes, i bueno, això és el que s'ha de...
Qui ens escolti, hi ha hagut promocions, diguem-ne, escadusseres d'això, però si no s'ha fet, per dir-ho així, a gran escala, per què està?
Home, no s'ha fet a gran escala perquè tothom s'ha aprofitat del moment. El moment ha sigut un moment bo, un moment que no s'acompanyaven els bancs, un moment que no s'invitaven a invertir.
I per tant, segurament a moltes empreses tampoc els sortia a compte fer aquest tipus de vivenda.
Correcte,
voleu dir.
Correcte. Correcte que no, perquè i la mostra està en aquest moment.
Però ara sortiria a compte fer aquest tipus de vivenda? Ara creieu que si a Sitges es poguessin vendre pisos a 25 milions de les antigues pessetes, hi hauria gent disposada a comprar pisos a Sitges a 25 milions?
Sí, potser hi hauria menys milionaris, però potser hi hauria molta més feina. I això seria més important. O sigui, que a lo millor no hauria anat tan bé econòmicament a la gent que ha guanyat, que és el seu diner, evidentment, però potser hauria hagut més feina i estarien més normalitzats dintre del que és la línia de la feina, que és important per un país.
En algun moment el gremi de constructors ha plantejat alguna cosa semblant? Els ajuntaments de la comarca dir, mireu, si vosaltres ens cediu el sol, nosaltres fem, construïm vivenda i això surt a un preu. Jo... És plantejable, no? Sí, hi ha possibilitats de poder fer alguna cosa així, si és que el president del gremi de constructors creu que la vivenda de compra i d'adquisició continua sent un valor de futur.
Sí. Tot això està molt bé, però no s'ha d'acompanyar el banc.
Acabàrem-nos amb el banc.
No s'ha d'acompanyar el banc perquè l'important és l'economia. Tenir per fer el que sigui, però sobretot l'economia. Hi ha bancs que estan fent ara pisos baratos, evidentment, però són el banc. Ara, això l'han de donar facilitat a l'empresa, perquè si no, en vez de crear empresa, el que fem és derribar empresa. Compreu el que vull dir? Si el banc fa... de constructor, si el banc fa de constructor i diu el sol val tant i jo a preu de cost val tant, llavors és el banc el que fa de contractista, no ho fa una empresa, i no està fent empresa, està destruint empresa, i això tampoc és bo. Però evidentment, si els ajuntaments, jo ho vaig dir fa molt temps, si els ajuntaments diguessin, bueno, tenim una zona que la volem qualificar, anem a qualificar-la, anem a donar un preu estimatiu barato i allà vam a construir. allà on sortien cases a un preu que la podria comprar qualsevol treballador, evidentment. Això està claríssim.
Això encara està per fer.
Això encara està per fer.
Això de però ser, podria fer-se.
Podria fer-se. Això és una decisió dels ajuntaments que han de dir, pues bueno, anem a tirar per esta banda a veure si podem donar feina en un parell d'anys i acabat ja surt un altre moviment, que són els bancs, eh? Quan el banc es posi en marxa, allà on s'haurà acabat.
Perquè quan us referiu a que el banc destrueix empresa, us referiu a tots aquells bancs que s'estan quedant als pisos de totes aquelles empreses que han quedat penjades en promocions?
Ja t'ho vaig dir una vegada.
Sí. No ha canviat això, però...
No ha canviat. Està igual que llavors. O sigui, va un banc i diu, escolti'm, si vol comprar aquest pis, jo li puc vendre perquè està teu, té un embargo, té una hipoteca...
De tota manera, segurament també us podríem preguntar a partir d'això, al banc li interessa tenir un pis que no pot vendre tampoc perquè no hi ha...
No li interessa, però dintre de tot el que ha d'agafar actius.
D'acord. Voleu dir que ara no el vendrà o vendrà d'aquí?
I ara et diré una cosa que te la diré, i és que potser hi ha algun banc que té mentides en els actius. Ja, jo no ho dic perquè ho he dit jo, això ho ha dit un economista molt important d'aquest país, i abans que potser han dit una cosa dels actius que no és la realitat per tirar endavant, i si no algun dia potser sortirà alguna cosa d'aquestes. Ja, això que s'han d'unir els bancs i s'han de fusionar i tot això és perquè evidentment està fallant algun tema aquí.
Que voleu dir que estan pitjor de com estan?
Potser sí, i algun banc que potser sí que està pitjor de lo que diuen. O sigui que això és un tema també que no s'ha de preocupar, perquè contra més coses d'aquestes passen, més tardaran en donar crèdits per poder treballar.
O sigui que estem en un moment en què l'únic diner segur és el de l'Estat.
Exactament. Exactament. Això sí que és segur. Això sí que és evidentment segur. I de lo de més, jo crec que sortirem. Jo sempre he dit, hem de sortir, perquè aquest país és un país de gent treballadora. És un país de gent conservadora, ahorradora, vull dir, que jo crec que sortirem. Ara que costarà moltíssim perquè arrastrem ja un lastre que és a nivell europeu. O sigui que l'economia no és aquí. I a més és que tenim el que li he dit abans. No és que el tema sigui només econòmic, és el tema econòmic, és el tema del constructor i és el tema global. Això és un tema molt important. Fa 80 anys que no passava un tema global com ara. Fa 10 anys que no hi havia una economia com ara. I fa 7 o 8 anys tampoc hi havia la feina que hi ha ara. O sigui, però el que sí que és veritat és que han vingut les tres coses juntes. No és un paro només per la construcció, és un paro per l'economia, per la construcció i un paro global.
Hem començat pel context econòmic perquè segurament, esclar, se celebra la quarta setmana de la prevenció,
sí.
I esclar, la prevenció al mig d'aquest, diguem-ne, d'aquesta situació global, fins a quin punt per molts és un tema important o no? O fins a quin punt, tal i com estan les coses, aquest és un tema que encara preocupa molts o no? O el que preocupa literalment és sobreviure com a empresa abans que plantejar-se, diguem-ne, qüestions sobre la prevenció.
Sí. Evidentment, han de viure com a empresa. Han de viure com a empresa. I la prevenció i l'economia han d'anar sempre juntes. Vull dir, una cosa és la prevenció i una altra cosa és l'economia. Si no hi ha un tipus bo de prevenció, no hi ha economia. No pot haver economia. Jo li diré una cosa. De l'any 1998 al 2008 han rebaixat la taxa d'accidents mortals amb un 54%. Això vol dir, i fent números, bueno, l'any 1998 van morir un 17% de treballadors cada 100.000 treballadors. O sigui, l'estadística sempre se treu per 100.000 treballadors i van morir 17. L'any 2008 han mort 6, o eren 27 a llavors i ara 13. Vull dir, fem el càlcul sempre amb 100.000 treballadors. Per tant, han rebaixat un 50%. Si fem números, podem dir que al país no s'han ahorrat 1.500 vides en 10 anys. 1.500 vides. A lo millor a la comarca del Garraf són 2, però sabeu la gozada que és de col·laborar perquè s'han salvat dos vides en 10 anys, això és importantíssim. Vull dir, i això és el que apoya més a l'economia. Si arribem a un moment que la construcció no té cap accident, no té problemes, una altra cosa és també l'administració, perquè creiem que tant els accidents com l'administració ha fet molt dany amb aquest país.
Tot i que segurament ara més d'un pensarà en un càlcul de probabilitats, és clar. Aquest any i l'any que ve hi haurà menys accidents perquè també hi ha molta menys activitat en la construcció que no pas fa un any o dos o tres.
No, és que això no se calcula així.
No es calcula així?
No, es calcula cada 100.000 treballadors.
D'acord.
Hi hagi 28 milions, hi hagi 100.000.
Perfecte, gràcies per la matisació.
Exactament, sempre comptem amb això.
Doncs hi afegim una altra qüestió. Fa 3 anys o 4 us mostràveu molt intranquil perquè, evidentment, costava molt trobar mà d'obra i molta de la mà d'obra que arribava al món de la construcció era mà d'obra sense qualificació mínimament demostrable. O sigui, moltes persones que només acabades d'arribar ja es ficaven doncs, o a pujar parets o en algunes feines determinades, i això era un fet que preocupava el gremi de constructors de la comarca en el sentit de clar, menys experiència, doncs més risc a l'hora de treballar. La crisi com ha deixat a totes aquestes persones, bueno, que van entrar?
Jo la contestaré el primer.
Vinga.
El primer és que jo sempre he dit que a la construcció falta cultura. Falta cultura empresarial i falta cultura professional i laboral. Per què? Perquè fa 30 anys un paleta anava a treballar i era un paleta que havia fet un curs de paleta i arribava allà i l'empresari deia, bueno, pues t'he de fer una prova a veure com funciones per l'obra.
Sí.
Estaves 15 dies i deia, mira, que tu no és paleta o no saps pujar per una obra. I en aquest moment el perill que han tingut ha sigut que ha vingut la gent, camarers o el que sigui,
sí,
han arribat aquí i l'endemà estaven a l'obra. Per això hi ha hagut accidents. I, perdó.
Perquè hi havia necessitat també de llocs.
Hi havia necessitat. Per una part ens han fet un favor.
I es pagaven molt bé.
Jo vaig anar a Polònia a buscar gent.
A Polònia?
A Polònia vaig anar a buscar 25 persones. A través de les ambaixades, legalment, van venir amb els seus papers i vaig portar cap a la comarca 25 treballadors. I han estat 3 o 4 anys, fins que ells han decidit marxar per ells. Però han estat...
Ara us preguntem, o més d'un es deu poder pensar, i no els podíeu trobar aquí?
No estaven.
No?
No hi havia. Evidentment no hi havia. Professionals de la construcció no hi havia, que és el que nosaltres sempre hem pensat, que has d'agafar persones que estiguin preparades per a treballar en la construcció. I bueno, van demanar, i no sé si ens van fer una autorització, a més estupendament. Era quan venia el boom. Llavors vaig anar a Polònia i vam buscar persones per vindre aquí.
Això us sortia més car o no?
Potser sortia més car.
Jo dic perquè fins a quin punt algú pot pensar bé en el seu dia, per tant, molts empresaris també van ser, diguem-ne, responsables, si es pot dir així, de contractar persones que venien, diguem-ne, d'un món alieu de la construcció i que es ficaven allà a pujar parets havent passat doncs, per cambrer en algun lloc o altre o el que sigui. Bueno, això tampoc no era normal.
Això va també segons... Mireu, fa 4 o 5 anys
sí,
la gent se venia a treballar a la construcció perquè guanyava més que de camarer.
Està clar, prou que ens ho deien a l'hostaleria. Sí.
Fa 10 anys la gent jugava en bolsa perquè guanyava més que comprant pisos. Llavors què va passar? Que la gent que jugava a bolsa... ara comprava pisos i es ponia con els pisos, i la gent que treballava el camarer que treballava a la construcció pues venia perquè tal, però no se sabia el perill que corria tot això, tant una cosa com l'altra, i s'ha demostrat aquell senyor que se dedicava a especular con els pisos en aquest moment té 3, 4, 5, 10, 20, 40, 100 pisos parats, per tant no ha fet cap negoci. I aquell camarer que venia a la construcció i que ara l'han tirat fora, doncs aquell camarer ha de tornar a ser camarer, que és el seu ofici, aunque guanyi menys, però almenys tindrà treball.
Voleu dir que la crisi d'alguna manera haurà, què, reposicionat a la gent dins del sector?
Hombre, una crisi d'aquesta sempre va bé per aprendre coses. Sempre. No molt llarga. Però una cosa d'aquesta s'hauria de passar de quan en quan.
Perquè està segur.
Exactament.
Segurament a la llista de l'atur deu haver, des d'aquelles persones que feien de cambrer i van anar a parar al món de la construcció, com aquells paletes de tota la vida que havien demostrat la seva professionalitat i que han anat a parar a l'atur.
Correcte. Aquell tenia menys perill de tindre un accident que no passa l'altre. Vull dir que tot això va dintre de l'economia. O sigui, l'economia, la prevenció, l'administració, la feina, tot és un món que va donant voltes. Ara, bé, jo li diré que s'han donat de baixa moltes empreses, però esclar, també estava la petita empresa que entrava i sortia segons l'economia d'un país. Hi havia milers d'empreses petites a tot Espanya que es van fer empresaris perquè l'economia anava bé, perquè es venien pisos i tal, i això ara s'ha retirat. Vull dir que hi ha coses que també van bé, que en un moment donat sigui el professional el que quedi per fer el que ha de fer.
Per aclarir-nos les coses també, quan en una obra un treballador pren mal, qui és el responsable d'aquest accident?
Mireu, el responsable en aquest moment, segons la llei, sempre és el promotor. El promotor és el responsable. Ara bé, després, cada dia s'estan donant més...
El promotor és el constructor?
No. El promotor és el que promou.
És a dir,
aquest és el que
ha de pagar. Però en el fons és el responsable.
El que ha de pagar. Després, sí, quan se fa un judici i es veu que hi ha una mala preparació, llavors o ve l'enginyer, o ve el director de l'obra, o ve el director de seguretat, o ve l'encarregat.
D'acord.
Però, evidentment...
D'entrada, el punt de mira cap al promotor, i després, quan s'aclareixen les responsabilitats a les persones responsables de l'obra...
Vale. Què passava? Bueno, els sindicats, que ara estem molt bé, perquè s'han donat compte que han de fer una feina bona, i una feina bona se fa sempre con la col·laboració, no con la concentració, no con la confusió, no explicant a vegades coses que no són la realitat. Ara estem molt bé, ja portant un any que estem bé amb ells i estem tirant tots per una línia, per això ho fem la setmana de prevenció, estem tirant tots per una línia per salvar el que és l'accident, que en realitat és l'economia d'un país, i el paro, que és l'economia d'un país.
Ens diu abans de començar, i em sembla que no sé si transcric exactament la vostra frase, hi ha empresaris dolents com hi ha treballadors mandrosos, dèieu?
Moltíssims. Hi ha una quantitat de treballadors que estan esperant, bueno, treballant el dissabte i diumenge en un bar, o treballant en una cuina, o treballant en un altre lloc, i el dilluns pues, hi ha un absentisme que és notable. I hi ha empresaris que no han sigut mai empresaris, vull dir, que no... Tothom pot fer, dintre d'un país en llibertat, tothom pot fer el que sigui dintre d'una realitat. Si hi ha un senyor que diu, bueno, jo vaig a comprar un terreny, vaig a fer una casa, vale, la compra, la ven i tal qual, però aquest no és empresari. Aquest no és empresari. Vull dir, aquest s'està guanyant un calé i tal i qual, però potser l'empresa de veritat l'està fent mal.
Com reflexionen a l'entorn, diguem-ne, d'aquesta frase, o d'aquesta realitat que definiu amb aquesta frase, tant sindicats com empresaris? Cadascú assumint part de què?
Sí, de tota la vida, el sindicat ha anat en contra de l'empresari. Això ja és per una matèria ja personal, bueno, és una estrella que porten.
I a la recíproca?
I a la recíproca, el constructor està dient tota la vida al sindicat que hi ha dos tipus de treballador, que són els que nosaltres defensem el bon treballador. Jo soc president d'empresaris, però tota la meva vida he defensat el treballador. Ho dic aquí, ho dic en tots llocs. Però el bon treballador, no el mal treballador. Aquest no el puc veure mai. I n'hi ha. I els sindicats ho saben. El que passa és que els sindicats en aquest moment lleven una línia d'estabilitat i a vegades s'ha de posar un de fort per dir no, aquell treballador té la culpa de lo que ha passat aquí, en aquell moment. Perquè un treballador no pot anar a dinar i, no sé, i tomar dos copes de conyac o una copa de conyac i dos vins i després anar amb un andami. Això no pot ser. Jo me'n recordo quan feia d'encarregat al Calípolis que dinaven allà, a planta. Potser ara van a dinar a casa. Em sembla tot molt bé. A mi que el treballador estigui bé, em sembla molt bé. Ara bé, que s'han de portar un comportament i unes línies per estar dintre d'una obra que sabem que la construcció és una de les feines que té un alt risc d'accident.
El mateix val per l'empresari, hem de suposar.
El mateix.
El mateix, sí. En el sentit que l'empresari ha de fer possible perquè aquell treballador estigui a l'obra amb totes les condicions de seguretat correcte. Necessàries.
No demanem res més, sinó que estigui en totes les... A l'empresari que no posa les prevencions necessàries per estar en una obra, aquell se l'ha de castigar també, evidentment. Però jo diria que no fa falta tanta prevenció per tirar una obra endavant. tantes coses no fan falta. Fa falta una cultura, he dit abans, una cultura per treballar en la construcció. Una cultura de saber on has de posar el peu, què és el que t'estorba en el terra o en el cap, o el que te pot caure del cap. Tot això. Ja dic, abans, fa 30 anys, tu no havies nascut, fa tal, però evidentment no hi havia morts. Hi havia poquíssimes morts. I treballaven d'una altra manera, i no hi havia morts. Jo estava d'encarregat al Calipolis. Durant 3 anys no va haver cap mort.
I ja és bo aquest plantejament, però un altre us dirà, si havíeu de fer una promoció de pisos i l'havíeu d'acabar en X mesos, suposo que també la necessitat d'haver d'acabar una obra, i sobretot en aquests darrers anys que hem passat, en què els pisos s'han construït a un ritme molt accelerat, això no afavoria tampoc que les mesures de prevenció fossin molt probablement les més ortodoxes, no? Quan un ha d'anar 100 per hora fent les coses, no sé si tampoc ajuda massa, això.
No, el que passava... No. El risc existia llavors també, perquè també ara el que existeix és l'especialitat. O sigui, el que posa ratxoles, posa ratxoles, el que posa parets, posa parets. Però és que llavors ho feien tot, i anaven a preu fet. La paraula de a preu fet.
Sí.
Aquí es treballava sempre a preu fet. I no hi havia mortals. No hi havia mortals, hi havia accidents, potser de quan en quan, però és que la gent tenia una cultura de construcció. I això és el que nosaltres hem de lluitar. I en aquest moment se pot aprofitar, perquè la gent que està al paro ha de vindre a dependre de construcció.
I com es pot lluitar contra això? Què? Com es pot lluitar contra això? Cursos de formació?
Cursos de formació, però llargs. No un curs de formació de 2 hores. Una persona que va fer un curs de 4 o 6 hores, que li diuen, escolta, tu has de portar el casco, tal, això no repercuteix. Pot repercutir en un moment donat. Però sobretot la vigilància, la prevenció, abans de, en el projecte ja s'ha de posar què és el que s'ha de fer en perill amb el projecte. L'arquitecte que dibuixa ja ha de dir què és el que més projecte hi ha. Bueno, i podien dir moltes coses de que s'han fet i no ha hagut mai cap accident, perquè ja han dit, escolta'm, això és perillós, aquí ha de venir una gent especialitzada i s'ha de fer un plantejament d'aquest tema.
Ens queden només dos minuts. A la comarca hi ha prou consciència d'això, després de la celebració de les setmanes de la prevenció i de la insistència del gremi en tot aquest any?
Home, sí, a la comarca s'ha rebaixat també els accidents moltíssim, s'ha rebaixat. Sempre està el que dic abans, l'absentisme de la persona, que al millor dius, bueno, accidents mortals no n'hi ha, però accidents petits o malalties potser n'hi ha més. Fa 4 o 5 mesos me van dir que la comarca del Garraf era en alta en absentisme de treballadors.
Sí?
Me vaig enterar, bueno, pues el que li dolia la panxa o el que tenia un braç que li feia mal. Però evidentment nosaltres el que volem evitar i el que volem arribar a zero és la mortalitat. Això sí que ens agrada molt al que és professional, al que l'agrada i al que representa un gremi, i per això lluitarem fins que sigui.
De moment, però, les xifres us acompanyen?
De moment no s'acompanya, gràcies a Déu, no s'acompanyen les xifres.
La setmana ha començat ja, hi ha moltes activitats previstes, no?
Ja estan tots els pobles en marxa con la prevenció de la ciutadania, que això és molt important. És molt important ensenyar-li a la persona gran com se va pel carrer o què ha de fer en un cruce, o al nen quan surt del col·legi corrent, pues això és, tot és seguretat. I la seguretat, ja dic, és una bolsa molt important per a l'economia d'un país.
10:11:48, hem començat amb la qüestió de l'obra pública, de tot el que s'està movent a partir del Fons Estatal d'Inversió Local, i hem acabat doncs, precisament en l'àmbit de la prevenció a la comarca. La celebració de la quarta setmana de la prevenció organitzada per al Gremi de Constructors de la Comarca del Garraf, n'hem parlat amb Tomàs Gràcia. Tomàs Gràcia, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres i a aquesta emissora.
Fins la propera. Adéu-siau. Fins la propera. Adéu-siau.